Bon dia i feliç 2025. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca és optimista i diu que de cares a aquest any possiblement es licitin les obres de millora del carrer Major.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sembla que està ben encarrilat i tant de bo, doncs, també aquest 2025 doncs, puguem doncs, tenir la notícia de que el Ministeri, perquè això depèn del Ministeri, només depèn del Ministeri, doncs, tiri endavant la licitació. I aprofitar, com comentava, doncs, el fet de que la Generalitat i el govern espanyol doncs, en aquest moment doncs, estan governant el mateix partit polític i, per tant, aprofitar aquesta condició doncs, d'apretar, apretar.
És a Jordi Cargol en una entrevista. L'alcalde respon d'Olot Televisió. Fa més de dues dècades que el municipi espera que el govern espanyol tiri endavant una obra que ja està redactada i aprovada. Precisament, d'altra banda, Cargol no és tan optimista amb les millores a un dels accessos al polígon de Sant Jaume des de l'autovia 26. En aquest cas, govern de la Generalitat i govern espanyol no es posen d'acord en les competències que els pertoquen. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest primer informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. Avui és dijous 2 de gener del 2025.
El dia en 4 minuts.
També en matèria de mobilitat, en aquest cas a les Planes d'Hostoles, demanen un radar de tram a la travessera del poble. Des de fa mesos estan treballant per millorar la seguretat d'aquesta via, després de ja detectar que alguns vehicles hi passen a alta velocitat. Aliments, aigua, residus i llum són els impostos que protagonitzen les principals pujades de preu del 2025. Algunes tarifes es revisen i això afectarà la butxaca, uns encariments que s'expliquen pels impostos perquè recuperaran en bona part l'IVA que tenien abans de la crisi de la inflació. Actualment hi ha menys densitat de senglars, però les pluges dels darrers mesos faran que d'aquí a un temps torni a augmentar. És el que assegura el president de la Territorial Gironina, de la Federació Catalana, Joan Espona, que també diu que durant la darrera temporada es van abatre 30.000 porcs senglars. L'Aiman és el primer garrotxí del 2025. Ha nascut aquesta nit a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La seva mare és veïna de les Preses i tant ella com el nadó es troben perfectament. El CDIAP Integra Garrotxa presenta una aplicació d'acompanyament durant l'embaràs i el postpart. Es tracta d'un projecte d'anys de treball i que té com a principal objectiu ser un servei d'ajuda. Avui en coneixerem els detalls. En esports, la Unió Esportiva Olot, després d'informar el president de la Federació Espanyola de la seva posició, fa públic el posicionament de no participar en el sorteig de places per viatjar a l'Aràbia Saudita, on aquest mes de gener s'hi disputa la Supercopa d'Espanya de futbol. També ens posarem els quecs per parlar dels més de 200 participants que van configurar l'edició més multitudinària de la cursa de Sant Silvestre aquest dimarts a Sant Roc. Els guanyadors van ser Roger Gutiérrez i Rosa Matamala, i entre altres s'hi van veure cares conegudes com l'atleta garrotxina Quima Casas. En futbol sala, 15 equips participen en la segona edició del torneig de Santa Pau. Un dels objectius de l'organització era fer créixer el torneig amb participants, però també amb més recursos. I evitar la frustració amb el físic ha de ser l'objectiu principal d'aquest 2025. Ho explica el preparador físic Ferran Joan Miquel, que afirma que la gent ha d'intentar ser realista i no marcar-se expectatives molt altes amb l'esport i la dieta.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco. Repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Catalunya registra més de 500.000 de pernoctacions extrahoteleres al novembre per primera vegada a la història. Les estades a càmpings, albergs, pisos turístics i cases rurals van pujar un 14% i els viatgers un 11,8%. S'estrena el nou índex del lloguer, que vol evitar increments desproporcionats. S'ha situat al 2,2%, dues dècimes menys que l'IPC. El govern espanyol, per la seva banda, manté la intenció de presentar pressupostos, però admet que la negociació no és fàcil. Torres ressalta que l'acord sobre migració amb Junts no és senzill i s'està treballant encara. Impulsen un programa per analitzar a les aules l'impacte del canvi climàtic a partir de dades de satèl·lits. Els departaments d'empresa i d'educació posen en marxa pilotatge de l'EduScat Challenge en formació a 34 docents. En l'àmbit internacional, els Estats Units investiguen si els atacs a Nova Orleans i Las Vegas estan connectats. Joe Biden, diu l'autor de l'atropellament massiu, va publicar vídeos a les xarxes socials en què reivindicava l'Estat Islàmic. I Milà prohibeix fumar a menys de 10 metres d'una altra persona al carrer. Les multes per saltar-se la normativa a l'espai públic poden costar entre 40 i 240 euros. A l'apartat meteorològic d'aquest dijous 2 de gener, l'anticicló, que durant tants dies ens ha deixat un temps monòton de sol i boira, sembla que es comença a afeblir i vol començar a deixar pas a alguns fronts i pernoctacions atlàntiques. El primer, ben poc important, arribarà ja de cara a aquesta nit de dijous a divendres i comportarà un augment dels núvols i algun altre petit moviment. Pel que fa a la temperatura, puja a la costa amb vent de garbí. A primera hora ja s'han repetit glaçades en molts punts de l'interior. Abans de l'arribada del front, el vent de garbí es pot reforçar transitòriament a la costa i prelitoral central. I això farà que de dia la temperatura recuperi en alguns llocs amb un ambient força agradable i amb valors que de màximes poden arribar entre els 16 i 17 graus. Ja de cara de demà divendres, el descens de la temperatura es farà més evident, especialment a cotes altes, a les muntanyes, en un dia en què la tramuntada i el mestral bufaran al matí, però perdran força a la tarda. A causa del rebuf, a la nit o matinada hi pot haver alguns ruixats locals entre les comarques de Girona i del nord de Barcelona. Núvols i clarianes a la resta, però aquestes seran més gruixudes entre l'Aran i el nord del Pallars, on fins al migdia es mantindrà el risc d'alguna feble precipitació.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dijous 2 de gener de 2025. Abans de repassar l'actualitat que ens porta aquest dia, desitjar-vos a vosaltres, oients de Radio Olot, un feliç 2025, com sempre acompanyats de l'actualitat informativa aquí a Radio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, que és optimista i diu que de cares a aquest any possiblement es licitin ja les obres de millora del carrer Major. Fa més de dues dècades que Sant Jaume espera que el govern espanyol tiri endavant una obra que ja està redactada i aprovada. D'altra banda, Cargol no és tan optimista amb les millores a un dels accessos al polígon de Sant Jaume, des de l'autovia A26. En aquest cas, govern de la Generalitat i govern espanyol no es posen d'acord en les competències que els pertoquen. Ens en dona més detalls el nostre company, Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, es mostra optimista pel que fa a les millores al carrer Major que des del 2008 estan esperant per part del govern espanyol. Ja fa anys que el consistori va al darrere del govern estatal perquè li citin d'una vegada per totes les obres, donat que des de fa temps el projecte està redactat i aprovat. Arreglar aquest tram de l'N260 costaria prop de 2 milions d'euros i Cargol diu que ha parlat també amb el nou subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Perramon.
Sembla que està ben encarrilat i tant de bo doncs, també aquest 2025 doncs, puguem doncs, tenir la notícia de que el Ministeri, perquè això depèn del Ministeri, només depèn del Ministeri, doncs, tiri endavant la licitació. I aprofitar, com comentava, doncs, el fet de que la Generalitat i el govern espanyol doncs, en aquest moment no estan governant el mateix partit polític i, per tant, aprofitar aquesta condició doncs, d'apretar.
El carrer Major de Sant Jaume necessita millores de sanejament, emburnals, voreres i accessibilitat, entre altres. Un cop estiguin fetes les millores, l'Ajuntament ja ho té tot a punt per oficialitzar la titularitat de la carretera. Amb el que no és tan optimista l'alcalde de Sant Jaume és amb les millores a l'accés al polígon del poble per la rotonda de Montagut, venint d'Olot.
No soc tan optimista. La darrera informació que tenim és, a nivell tècnic és molt, molt complexa. Aquí es barallaven una mica, quan dic barallaven en el sentit de nivell tècnic, doncs de per qui li pertoca, si a l'Estat o a la Generalitat, i per tant, doncs, si ens anem discutint, estarem al cap del carrer, és a dir, no avançarem amb la problemàtica, amb la necessitat que hi ha de tenir un bon accés, no?
I és que des de fa temps empresaris i ajuntament han fet un front comú per demanar millores a la Generalitat i al govern espanyol titulars de la via per facilitar l'accés al polígon als camions grans.
Els tècnics estan estudiant una altra opció de fer, en lloc d'obrir doncs, el ràdio de gir, diguéssim, cap al costat de la cinglera, on hi ha, diguéssim, més desnivell, fer per la curva, per la part interior de la carretera. És un tema de distàncies, de dimensions, de ràdio de gir, perquè els vehicles llargs ens han de poder girar i, per tant, doncs, hi hem d'insistir i hem d'anar doncs, al darrere també perquè sigui possible.
Cargol diu que el poble té uns 800 habitants, però que cada dia reben al voltant de 2.000 persones que van a treballar al polígon, motiu més que justificat, diu, perquè sigui una obra prioritària en un dels polígons de referència de les comarques gironines.
També amb mobilitat, a les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament demana un radar de tram a la travessera del poble. Des de fa mesos estan treballant per millorar la seguretat d'aquesta via, després de detectar que alguns vehicles hi passen a alta velocitat. Marc Puig diu que les mesures que s'han anat implementant, com per exemple els radars pedagògics, funcionen, però amb un radar de tram l'efecte seria major.
Ja fa temps que l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles està treballant per millorar la seguretat de la via principal del poble, sobretot intentant reduir la velocitat d'alguns vehicles. Recentment l'alcalde Marc Puig ha parlat amb el delegat del govern a Girona i li ha transmès la necessitat d'instal·lar un radar de tram, després de valorar els resultats de les eines que han implementat fins ara. El Vall de Planenc diu que la travessera fa més d'un quilòmetre i que, per tant, estaria dins els requisits que demana el Servei Català de Trànsit per implementar un radar d'aquest tipus.
També el que hem demanat ara és la instal·lació d'un radar de tram a tota la travessera, perquè hem vist que amb aquestes mesures de pacificació que hem fet funciona els radars pedagògics, i quan hem demanat que vingui la presència d'un radar mòbil també s'ha notat, i per tant creiem que aquesta és la solució.
L'alcalde de les Planes assegura que el delegat del govern li ha transmès que estudiarien la proposta. Puig diu que el que més els preocupa són els possibles atropellaments, sobretot a la zona de l'escola. Assegura que de dia hi ha alguns vehicles que passen a 70 i 80 km per hora i que de nit s'han detectat conductors circulant per la travessera a 100 km per hora. També creu que es podria reforçar la senyalització horitzontal i vertical a la carretera principal del poble.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes: aliments, aigua, residus i llum. Els impostos protagonitzen les principals pujades de preu d'aquest 2025. Algunes tarifes es revisen i això afectarà la butxaca, uns encariments que s'expliquen pels impostos, perquè recuperaran en bona part l'IVA que tenien abans de la crisi de la inflació. Es calcula que la despesa pujarà uns 100 euros de mitjana a l'any en una família mitjana, informa Natàlia Moreno.
L'any que comença a arribar acompanyat de pensions més altes i llum i aliments bàsics més cars. Increments que es notaran directament a la butxaca dels consumidors mentre el salari mínim interprofessional es manté, per ara congelat. Els aliments bàsics i l'electricitat deixen enrere la bonificació temporal de l'IVA des d'aquest dimecres. Productes com la llet, el pa, els ous, el formatge, la fruita, la verdura, els cereals o les farines passen a tenir l'impost en el 4%, fins al moment el tenien del 2%, mentre que les pastes i els olis de llavors passen del 7,5% al 10%, els tipus habituals que tenien abans de la crisi inflacionària. En el cas de l'oli d'oliva, un dels productes protagonistes de l'escalada de preus, l'IVA es manté al 4% perquè passa a considerar-se un aliment de primera necessitat. Les organitzacions de consumidors anticipen que en el cas del cistell del consum, l'impacte que tindrà la pujada de l'IVA en la butxaca dels consumidors serà mínim. L'associació Facua ha calculat que l'oli d'oliva serà un dels productes que més notarà, amb un encariment d'uns 13 cèntims a les ampolles de verge extra de marca blanca, que es venen al voltant dels 6,7 i els 6,8 euros. La resta de productes no ho notaran tant, ja que són més barats. També torna a la normalitat al mercat elèctric. L'IVA de la llum torna a pujar i passa del 10% al 21% de manera indefinida. Això implica l'encariment de la factura per un consumidor mitjà dels 55 als 60 euros mensuals. Pràcticament s'eliminen, per tant, les mesures desplegades el 2022 arran de la crisi de preus per la guerra d'Ucraïna. Pel que fa als residus, a bona part dels municipis catalans s'apujarà per adaptar-la a la nova normativa mediambiental, que obliga a cobrir el 100% del cost de la seva recollida. A Olot, la taxa pujarà un 15%, al qual correspon un 3% de l'IPC i un 12% promogut des del consistori.
Actualment hi ha menys densitat de senglars, però les pluges els darrers mesos faran que d'aquí a un temps torni a augmentar. És el que assegura el president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana, Joan Espona, que també diu que durant la darrera temporada es van abatre fins a 30.000 porcs senglars en l'àmbit gironí. Espona diu que és clau tenir molt controlada la pesta porcina i que no entri en territori català.
Aquests primers dies d'hivern i durant la tardor no ha afectat tant com altres anys la presència de senglars als boscos. La llarga sequera que hem tingut ha fet disminuir la quantitat de menjar per a aquest tipus de fauna i també va minvar la reproducció. Tot i que no a totes les zones pròximes, en moltes d'elles s'ha disminuït considerablement la densitat de senglars, però des de la Federació Catalana de Caça ja avisen que després de les pluges d'aquest any farà que d'aquí uns mesos torni a pujar la població. En parla Joan Espona, president de la Territorial Gironina.
Hi ha moltes zones d'un aquest moment que ha baixat molt la quantitat, la densitat de senglars. Bàsicament, per què? Perquè al bosc no hi ha menjar, no? O sigui, l'aigua d'ara, el fruit el trobarem d'aquí un temps si continua amb aquest ritme, no? Aquestes plogues jo crec que faran doncs, que de cara d'aquí uns mesos doncs, tornarà a tenir alguns llocs problemes en aquest sentit. No?
Espona diu que el control cinegètic que s'ha fet en moltes àrees ha ajudat a reduir també els problemes per l'agricultura o accidents de trànsit que generen aquests animals, un 80% provocats per senglars i un 20% per cabirols. Durant la darrera temporada diu que es van abatre uns 30.000 senglars en l'àmbit gironí. Des de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça diu encara per ara cal estar molt alerta que no entri a casa nostra la pesta porcina.
Ojalà ens en sortim de l'entrada de la PPA, la pesta porcina africana al nostre país, que això seria per nosaltres el Garrotxins seria fatal, eh? Seria fatal perquè vol dir que nosaltres tenim molta indústria agroalimentària que li repercutiria molt. I això en som conscients a nivell de federació i a nivell de govern i d'aquí el fet que anem a totes en aquest aspecte. Per què? Perquè és una necessitat per l'economia del nostre país, no?
El president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça valora la tasca que fan els caçadors per la societat i reclama la implementació de nous sistemes que ajudin a avisar més i millor de les batudes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
L'Aiman és el primer garrotxí del 2025. Ha nascut aquesta nit a l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. La seva mare és veïna de les Preses i tant ella com el nadó es troben perfectament. Ha nascut aquesta darrera nit just a l'últim minut del dia 1.
L'informatiu del migdia.
Aquesta nit, just quan quedava només un minut per la mitjanit, ha nascut el primer garrotxí a l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa. L'Aiman és el primer nadó nascut a la Garrotxa aquest 2025. Ha pesat gairebé 3 quilos i fa 47 centímetres. Tant la mare com la criatura es troben perfectament. La seva mare és l'Odiam, veïna de les Preses, i és el petit de dos germans. Pel que fa a les comarques gironines, el primer nadó es diu Saül i va néixer ahir a l'Hospital de Palamós. El nen va néixer quan passava un minut d'un quart de 3 de la matinada i va pesar gairebé també 3 quilograms. Els seus pares, la Jasmina i en Carles, resideixen a Palafrugell. A l'Alt Empordà, el primer nadó d'aquest any també ha estat un nen, que també va néixer ahir a l'Hospital de Figueres i es diu Adonai. Va néixer a dos quarts de 4 de la matinada i els pares, Noemi i Juan, viuen a Figueres. I ben a prop de la Garrotxa, el primer nadó de la regió sanitària de la Catalunya Central és l'Arola Serra Sadurní, una nena que va néixer a dos quarts de 8 del matí a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Els pares es diuen Berta i Raül i viuen a Torelló. Precisament parlant dels més petits, el CDIAP Integra Garrotxa presenta una aplicació d'acompanyament durant l'embaràs i el postpart. Es tracta d'un projecte d'anys de treball i que té com a principal objectiu ser un servei d'ajuda. Va dirigida a totes les dones embarassades, especialment aquelles que es trobin a partir de la setmana 25 de gestació. Ja està disponible a les diferents plataformes digitals.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Des de fa uns anys que el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç ha treballat en una aplicació que ara ja és una realitat. Es diu Mom and Baby i serveix com a acompanyament digital durant l'embaràs i el postpart. L'embaràs i el postpart precisament són habitualment moments especials per a una família, però també poden ser plenes de reptes i dubtes. Per això, des del CDIAP creuen que aquesta aplicació pot ajudar a millorar el benestar emocional i físic de les gestants, potenciar la connexió amb el fill o la filla i facilitar la identificació de necessitats emocionals. La directora del CDIAP, Esther Pla, explica en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió on s'emmarca el projecte d'aquesta aplicació.
Incidir doncs, ja durant l'embaràs per tal d'ajudar a la mare embarassada a començar a connectar doncs, amb el seu infant i bueno, el que volem és aconseguir un benestar per ella però també doncs, per aquest vincle que s'establirà per tal d'ajudar-lo al seu desenvolupament futur.
En efectes pràctics, l'app Mom and Baby està pensada per a totes les dones embarassades, especialment útil a partir de la setmana 25 de gestació, quan el nadó comença a desenvolupar les seves capacitats sensorials i emocionals. Ofereix informació, recomanacions, activitats i qüestionaris, entre d'altres. N'ha donat més detalls la treballadora social del CDIAP, Mireia Sala.
Un cop estem registrats a l'aplicació, veurem que en funció de la setmana d'embaràs que estem, hi ha diversos apartats, un que és informació, recomanacions i activitats. El que és la informació, d'entrada, és tot el tema doncs, d'un vídeo del desenvolupament embrionari fetal, juntament amb l'explicació a nivell de desenvolupament d'aquest procés. Llavors, el que són recomanacions es centra en alimentació, activitat física i salut.
L'aplicació d'acompanyament digital durant l'embaràs i el postpart del CDIAP Integra Garrotxa ja està disponible a les diferents plataformes digitals.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot diu no a la Supercopa d'Espanya de l'Aràbia Saudita.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous precisament parlant del posicionament de l'entitat olotina respecte a aquesta competició. La Unió Esportiva Olot ha rebut la comunicació de la Federació Espanyola de Futbol convidant-los a participar en un sorteig de places per viatjar amb despeses pagades a l'Aràbia Saudita durant els dies de competició de la Supercopa d'Espanya i tenir així la possibilitat de participar en reunions de treball i escoltar les seves inquietuds. La Unió Esportiva Olot, després de rebre aquesta comunicació, manifesta amb tot el respecte, però amb tota claredat, la negativa a participar en sortejos de posicions de privilegi. Un comunicat que ha publicat el club en el seu portal web ueolot.com durant el dia 1 de gener. De futbol, passem a parlar d'una de les tradicions per tancar l'any que es va fer aquest dimarts fa pocs dies al barri de Sant Roc, on un total de més de 200 corredors van participar en l'última edició de l'any, la cursa de Sant Silvestre del barri, com ja és habitual. Els guanyadors van ser Roger Gutiérrez i Rosa Matamala, en una cursa on es van poder veure cares conegudes de l'atletisme garrotxí, com la mateixa Quima Casas. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Èxit rotund en la vuitena cursa de Sant Silvestre de Sant Roc amb la màxima assistència registrada de la seva història. Segons l'organització, unes 200 persones han participat en l'última prova de l'any 2024. El cert és que el primer en arribar a la meta no va tardar ni 18 minuts. El guanyador va ser Roger Gutiérrez amb 17 minuts i 46 segons. El podi masculí el van completar Eric Plana amb 17 minuts i 53 segons i Carlos Acosta amb 18 minuts i 5 segons. La guanyadora va ser Rosa Matamala, que va fer un temps de 21 minuts i 23 segons. 21 minuts i 29 segons va tardar la segona corredora, Adriana Ribas, i 23 minuts i 23 segons la tercera, Ivet Campos. Segons el president del Club Futbol Sant Roc, Toni Bosch, la rebuda ha estat excepcional.
Ha estat l'edició amb més gent. No havíem passat mai de 200, El nostre màxim era 160 i aquest any hem fet 224. Vull dir, estem contentíssims. Molt bé, la gent ha respost molt i això ens anima de continuar-ho fent cada any una altra vegada. I, bueno, sembla que això va agafant, i, bueno, la sort que tenim aquí a Olot tampoc, i als voltants tampoc hi ha una sensació bèstia i la gent que li agrada aquestes coses, doncs, aposta per nosaltres i ve aquí a fer-ho.
Després de 8 anys, la cursa de Sant Silvestre de Sant Roc d'Olot continua sent l'única de la capital garrotxina i ha aconseguit consolidar-se en el calendari de les últimes curses de l'any. La prova va comptar amb la participació i presència especial de corredors com la maratoniana Quima Casas.
També parlem de futbol sala, perquè 15 equips van participar fa pocs dies en la segona edició del torneig de futbol sala de Santa Pau. Un dels objectius de l'organització era fer créixer el torneig amb participants, però també amb més recursos. Fa anys que a la comarca no hi ha cap equip de futbol sala i expliquen que s'ha anat perdent l'interès a poc perquè molts esportistes s'ho prenen com un hobby. Ens ho explica l'Anna Puigbert.
Els tornejos de futbol sala segueixen gaudint d'una bona salut a la comarca. Durant l'any, diferents clubs i entitats organitzen altres tornejos, sobretot a l'estiu, i la rebuda per part dels jugadors i jugadores és bona. Enguany, durant les vacances de Nadal, el Club Poliesportiu Santa Pau ha organitzat la segona edició del torneig de futbol sala que ha superat les expectatives. L'any passat es va tancar les inscripcions amb 12 equips i aquest any han estat una quinzena els equips que han jugat al pavelló del poble. El regidor d'esport de l'Ajuntament de Santa Pau, Armand Planes, explica que volien créixer en aquesta nova edició.
Ja va ser l'any passat que van fer el primer torneig, arran de que aquí a la Junta de Poliesportiva i amb l'Ajuntament van dir d'això, de provar de fer un campionat de futbol sala, ja que teníem el pavelló, un pavelló magnífic, per fer activitats, i l'any passat ja van fer la primera prova, va anar molt bé, i aquest any hem tornat, a més, amb un format una mica més ben fet, amb micròfons, ambient, música, i una mica més de barra, i una mica més de tot.
Fa temps, a la Garrotxa, el futbol sala tenia una lliga pròpia amb un bon nivell, que va acabar desapareixent. Tot i això, el 2015 es va tornar a intentar amb la fundació del Club Esportiu Olot Futbol Sala, que no va acabar tirant endavant. Ara, ja farà 10 anys que no hi ha cap equip d'aquesta disciplina esportiva a la Garrotxa, i segons Planes, és complicat perquè la gent s'ho pren més com un hobby.
El que passa és que també a la comarca hi ha molt de futbol, tant futbol 7 com futbol 11, i bueno, el futbol sala jo crec que és més una cosa d'esbarjo, no? De campionats concrets, però bueno, per què no? Per què no es pot fer algun equip algun dia de futbol sala i poder fer una lliga, per què no?
A més, en aquesta segona edició s'han repartit 3 premis a l'equip guanyador del torneig, el màxim golejador i el porter amb menys gols encaixats en el conjunt dels partits.
I evitar la frustració amb el físic ha de ser l'objectiu principal d'aquest 2025. Ho explica el preparador físic Ferran Joan Miquel als micròfons de Ràdio Olot, on afirma que la gent ha d'intentar ser realista i no marcar-se expectatives molt altes amb l'esport i la dieta.
Comença el 2025 i s'acaben les festes de Nadal i, com és tradició, molta gent es proposa començar a realitzar canvis en l'àmbit social, professional i, sobretot, en l'àmbit personal i físic. Tot i això, els canvis han de ser constants i no voler fer molt d'exercici en poc temps i intentar aconseguir resultats perquè després apareixen les lesions. Joan Miquel explica que amb els nous propòsits s'ha d'intentar ser realista i no marcar-se expectatives molt altes perquè després arriba la frustració i, en conseqüència, la gent abandona l'esport. Tot i això, les persones que vulguin millorar el seu físic no només s'han de basar en l'àmbit esportiu, sinó que també han d'aconseguir tenir una alimentació equilibrada i constant.
Important, i més sobretot ara venint d'aquestes doncs, festes, no? La gent es sol passar a nivell calòric, sol menjar el que potser menges en tota una setmana, doncs amb pocs àpats arribes a la mateixa quantitat d'ingesta calòrica i normalment aquestes calories tampoc acaben de ser del tot nutricionalment correctes. Per tant, sí, a nivell d'alimentació crec que toca fer com un reset, com comentava, a nivell de propòsits, intentar tenir una millor alimentació, si pot ser personalitzada i assessorada per un professional, doncs fantàstic.
I és que qualsevol canvi requereix temps i és millor plantejar-se reptes petits i anar-los superant a poc a poc. A més, pel que fa a l'exercici, és important diferenciar l'exigència segons l'edat i també segons l'experiència i el temps que s'hagi fet esport. Joan Miquel explica que les cèl·lules s'envelleixen amb el pas del temps.
Nosaltres som animals cel·lulars i aquestes nostres cèl·lules cada vegada s'envelleixen més i això vol dir que són menys funcionals. Per tant, a partir d'aquí, aquest treball ha d'intentar ser el màxim d'individual de cada persona i no pot fer el mateix una persona que té 50 anys que una que en té 18. Evidentment, doncs, tots entenem aquest fet i a l'hora de practicar exercicis a vegades hi ha gent que no ho respecta, això, i després és quan apareixen les lesions. Per tant, sentit comú i el que comentàvem d'aquestes expectatives que siguin acord a la realitat i a la capacitat funcional que tenim cada ésser humà en funció doncs, de l'edat que té.
Pel que fa a l'esport, amb l'objectiu de baixar de pes o bé de millorar el físic, hi ha moltes notícies que són falses o que no són del tot certes. Segons Joan Miquel, les hores per fer exercici no són tan importants, ja que el nostre cos té molta facilitat per adaptar-se a les circumstàncies que li proposem.
Amb consells saludables en el món de l'esport, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 2 de gener de 2025. Com sempre, més informació de l'actualitat al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Lot, a Twitter, Facebook i a Instagram. Gràcies un dia més per la seva confiança, que acabin de passar un molt bon dijous i tornem amb més informació a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.